Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Hi ha una certa ratificació, com a mínim, per adaptar-se i dir, senyors, allò no va sortir bé.
I ara hem de donar al discurs d'abans. Hem
fet 40 documents estratègics.
I com a mínim...
Que surtin a dir en una campanya electoral. Escolta, autonomia!
No, no, doncs les properes eleccions són el punt ideal.
T'has pres gaire rosetons de molest aquest o què? Estàs llançadíssim.
Escolta, igual aquestes rosetes boníssimes t'aniran bé.
No sé si ha pujat o baixat el sucre.
No, no, si m'he pres un cafè amb gent.
Que és veritat que igual les properes eleccions són el marc ideal perquè, diguéssim, tothom acabi admetent les seves contradiccions i admetre per mi el tema fonamental, que és que durant més de 10 anys no s'han atès, digues, les coses de
ara, de mòbil al pati i oli sense IVA.
Molt. Alguna cosa s'haurà de dir sobre el mòbil al pati?
Bueno, no podem dir ja que no podem dir de la República, parlem del mòbil.
Ens trobem ara amb aquest problema. Jo volia dir una cosa...
No, parlem.
Volia dir una cosa més centrada en el tema concret de la segregació escolar que ha dit la consellera, que em sembla importantíssim, perquè ha posat el cas de Manresa. N'hi han hagut altres casos, per exemple, l'Institut Pau Claris aquí a Barcelona, i altres, però que demana una responsabilitat de la ciutadania molt gran. I aquí sí que l'administració pot fer, pot animar, i després la ciutadania pot decidir. El que ha passat bastant en el marc escolar, diguéssim, és que es va crear, d'alguna forma, un tipus d'escola pública per classe mitjana, on els pares volien introduir o volien manar, de fet, on volien estar molt al darrere, que és una escola pública entre cometes d'èlit, per dir-ho així, és a dir, amb projectes, amb gent molt implicada, i es va deixar l'escola pública pública, per dir-ho així. Hi hauríem com tres grans sistemes a Catalunya: l'escola pública pública, l'escola pública a la classe mitjana de projectes, i l'escola concertada, i després hi ha l'escola privada, que és més petita. Llavors, a intentar tornar enrere, com a mínim potenciar aquesta escola pública pública, passa per la responsabilitat de la ciutadania. I les classes mitjanes en aquest país, des de l'altra banda, estan rebent un altre missatge, que és el de Junts, que es diu, no, el que heu de fer és combatre la immigració, és tenir eines, hem de tenir més eines. Llavors és un missatge contradictori. Quin és el de la responsabilitat en aquest cas? Que és molt difícil, però que uns pares de classe mitjana, que més o menys puguin ensenyar bé els seus fills a les seves llars, diguin, me'n vaig a aquest col·le, on hi ha una població d'immigració molt, molt elevada, per intentar fer el canvi. Perquè si tens un 40% de població immigrada i passes a que tingui només un 30%, perquè hi ha hagut, diguéssim, persones autòctones d'aquí, del país, que s'han involucrat, tot el sistema pot anar millor.
És cert,
per una qüestió
molt,
però per una qüestió important que m'ho deia un amic i crec que és importantíssim. Qualsevol persona d'ara, de pares, d'avis, de Catalunya, de Barcelona, el que sigui, vol tenir un company d'origen xinès, latinoamericà, magrebí, el vol tenir als 15, als 14, als 12, o el vol tenir als 30, als 40, als 45, clar, com a empleat, o tu treballant per ell? Clar. Què vols fer? Jo crec que és millor que la població en el seu conjunt es trobi quan té 10 anys... que no, que es truca, no, que quan tinguin 35 o 40, Llavors, això ho ha de pensar el conjunt de la ciutadania per implicar-se, perquè l'administració pot fer molt, però els pares són, en aquest cas, els que tenen la solució.
10 i 3, res, doneu-me dos minutets i tancarem tertúlia, perquè haurem de fer tertúlia esportiva amb el tema de la Supercopa d'Espanya, que et veig llançadíssim.
Mira, saps
també
que no vaig mirar a la semifinal.
T'has enfadada, també.
I ho vaig aconseguir, vaig haver de buscar-me un plan alternatiu, perquè si estava a casa l'hauria mirat, aquesta és la veritat. Llavors, avui, no sé si podré aguantar,
no podràs,
però estic
home
molt contenta d'haver aguantat el boicot aquesta
moment
setmana, la veritat.
Un moment, ara tornem.
Via Lliure amb Xavi Mundó.
Atenció a les ànimes viatgeres. Si viatjar està dins dels teus plans pel 2024, ha arribat el moment que estaves esperant. Gràcies a les promocions de Singapore Airlines, podràs volar a Indonèsia, Filipines o Vietnam des de 725 euros, taxes incloses. Reserva abans del 23 de gener a singaporeair.com i viu una experiència inoblidable a bord de Singapore Airlines. Tot a punt per enlairar-te?
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils es juguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC més 1. Podcast.
Oxigen. Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1. Amb Mònica Usat. En aquest episodi, les inundacions del Maresme de 2016.
El mes d'octubre de l'any 2016 es va produir un episodi de pluges molt abundants a tot Catalunya.
I ens van dir, hi ha un cotxe enganxat. Fixa't si que hi ha aigua, que no veiem el cotxe.
La comarca més afectada va ser la del Maresme, amb quantitats que van superar els 250 litres per metre quadrat.
Tot el material que l'aigua amb tanta força doncs arrossegava cap avall. Cotxes cap avall.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 i 6 minuts. Abans de que acabem tertúlia...
Ara què?
Què? No, hi ha una última cosa que volia tocar.
Posa l'aire condicionat, ara.
He posat una mica l'aire condicionat, sí. Feia una calor tremenda aquí.
Bueno, però això està bé, una mica curta.
Bueno, no, jo ara estic...
No cal,
ara
què us passa?
Tu vas amb el fatxaleco, què?
Bueno, fatxaleco.
És veritat que vas amb fatxaleco. El que en diuen fatxaleco.
Van molt bé.
Són les armilles aquestes. Bueno, volia tocar un últim tema que jo crec que ha cridat molt l'atenció durant la setmana, molt més anecdòtic, però que estaria bé saber per què s'està passant. Sabeu aquell vol del Boeing que li va caure
una
fila estreta al pati d'un senyor, que és una d'aquelles coses que, hosti, et lleves al matí i trobes una finestra d'un avió, pràcticament una porta.
Bueno, estàs a l'avió i se't cau la finestra.
Bueno, això és pitjor. Això és pitjor, efectivament. Hi ha hagut un altre incident en les últimes hores, un altre Boeing 737, un aparell que ha hagut de girar cua després de detectar una esquerda en un vidre. És el fabricant d'avions nord-americà, està al centre del focus. El dia de Reis va ser quan va haver d'aterrar d'emergència als Estats Units després d'haver perdut una finestra. Aquest nou episodi, l'avió havia sortit del nord del Japó i mitja hora després va haver de tornar. Qui ens està escoltant és Eric Besores, comandant d'un Airbus A320 i oient d'aquest programa. Eric, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què està passant amb els Boeings que cauen finestres i s'esquerden els vidres?
No, mira, primer m'agradaria diferenciar les dues coses, perquè això,
perfecte,
evidentment, dieu un Boeing 737, però això és com parlar d'un Seat Ibiza dièsel o un de gasolina. Són el mateix cotxe, però en veritat a dins són diferents, no?
D'acord.
Llavors, de Boeing 737 se n'estan fent des de fa 40-50 anys, llavors hi ha molts models, i el model aquest que li ha passat això ara mateix al Japó, que s'ha esquerdat el vidre, no té res a veure amb el model que li va passar la setmana passada, el de la porta, que m'ha dit. Llavors, en el cas de... Començo pel de la porta, per exemple. El de la porta sí que s'ha vist que és segurament un defecte de fabricació i s'han parat tots els models en qüestió d'aquell tipus i s'estan revisant. Llavors, no hi ha cap avió d'aquell tipus volant ara mateix.
D'acord.
S'estan revisant tots. I, en canvi, el que va passar ahir, el que és un 737-800, que és un avió supercomú a tot arreu, i l'únic que li va passar és que tenia una fissura en un dels vidres de la cabina dels pilots a davant, no? Això és un tema que no, simplement no, era, no és de manteniment, sinó que és una cosa que a vegades pot passar i passa tant als Boeing com als Airbus com a qualsevol avió.
Passa. Llavors, això, o sigui, és relativament sí, habitual, això, Eric.
No, no relativament habitual, no, però passa tant que fins i tot està procedimentat què s'ha de fer en cas d'aquest passi.
Llavors, a tu t'ha passat?
No, no, a mi, jo vaig tenir un cop vaig tenir una... Bueno, tenia la sensació de que estava, semblava que hi hagués una esquerda, al final no va resultar ser res, llavors va millor, però en, ho vam veure quan estàvem al terra. Uh-huh. Això si passa a l'aire, evidentment, clar, que hi hagi una esquerda... Primera, els vidres aquests porten com 10 o 15 o 20 capes diferents, una darrere l'altra, per tant, si hi ha una petita esquerda en un tros, en una de les capes, no, no vol dir que hi hagi un risc per la seguretat. Llavors, el procediment està supermarcat, baixes i ja està. Llavors és el que van fer aquesta gent. En cap moment hi va haver cap problema, ni cap problema de seguretat, ni cap perill per pels passatgers.
Llavors, és coincidència des del teu punt de vista, els dos, i que siguin tots dos Boeing, mala coincidència perquè bueno, segur que la companyia no li fa cap gràcia.
Exacte, clar, el que passa és això, no? Que al final surt a les notícies perquè tothom ens creuen que és un Boeing 737, però no, tampoc mirem la lletra petita, no? Un era un Max 9 i l'altre és un 800, que són dos tipus de model diferents dins de la mateixa branca de models. Digue'm.
No, que anava a aprofitar que et tinc aquí, perquè és cert que tota la setmana he pensat el mateix, al voltant del tema de la finestra. Jo no sé si són les pel·lis o què, però jo tota la vida havia pensat, i potser un James Bond, fins i tot, no? Que si hi ha un forat mentre un avió està volant, es despressuritza la cabina i allà no... Bueno, que tens un problema bastant més greu. Que caigui una finestra, jo vaig pensar, és que és impossible que sobrevisqui ningú. Què passa quan hi ha un avió que li cau una finestra o quina és la clau d'això? O ens han enganyat tota la vida i quan hi ha un forat no passa res, tampoc.
No, no, ara, mira, primer deixa'm fer-te un petit comentari sobre el que dius de que parles tota la setmana. Pensant en això, suposo que deu ser per això i també perquè l'altre dia estava volant i hi havia una mica de turbulència,
sí.
Un dels safatos em va entrar a la cabina i em va dir, estan tots assustats, diu, i crec que és perquè ha sortit La Sociedad de la Neve, no? Que l'han posat al Netflix, ja tothom torna a veure accidents aèris i coses d'aquestes.
Ara costa de posar un avió després de La Sociedad de la Neve.
Exacte, sí, doncs tothom està una mica amb això al cap, no? Llavors, què passa quan un avió es despressuritza? Doncs, com dius, nosaltres a dalt a l'aire, que, bueno, pujam a uns 12-30 quilòmetres d'alçada, allà no hi ha oxigen suficient per respirar, llavors per això els avions han d'anar pressuritzats, no? Uh-huh. Llavors què passa? Que quan es fa un forat en un avió en aquelles alçades, doncs la diferència de pressió de que n'hi ha molta dins i poca fora fa una força de que agafa totes les coses que hi ha a dins i les intenta tirar cap a fora.
Xucla cap a fora.
Exacte, tira cap a fora fins que les pressions es queden estabilitzades, no? Tant a dins com a fora. Llavors per això... La primera cosa que et diuen, sempre, quan fan el briefing de seguretat i t'expliquen els telecos salvavides i tot plegat, quan et diuen que si veus que baixi una màscara, sí. El primer que has de fer és posar-te-la tu abans d'ajudar ningú més.
Correcte.
No? Encara, si tu tens un nen petit, te la poses tu.
Sí.
Això és perquè en les alçades de 12-13 quilòmetres, a vegades... Si hi ha una despolització, a vegades tens simplement uns pocs segons, menys de 10 a vegades, de consciència útil, abans que et desmaïs per la falta d'aire.
Llavors,
exacte, llavors, directament...
Això no ens ho diuen. Per això
t'has de ficar la màscara a tu. No?
Màscara immediata, no? Ui, ha caigut, no et dona temps, posa-te-la.
No, no, màscara immediata a tu i després ajuda qui vulguis, però llavors ja està. Llavors, l'altre tema que sempre expliquen és que això també ens ho diuen, i no tothom en fa cas, que quan sempre que estiguem al seient ens posem tinguem el cinturó de seguretat lligat.
Sí.
Clar, aquesta és l'altra, no? Els seients dels avions van fixats a dins de l'estructura,
sí.
Llavors és molt difícil que un seient sencer pugui sortir volant, uh-huh. Vale? També és molt difícil que hi hagi un forat tan gran com perquè pugui passar això,
Sí.
Però és difícil de que surti un seient volant. Però clar, si tu no estàs lligat, aquesta força pot passar que et xucli. De fet, vaig llegir que en el vol aquest del 737 Max 9 de l'Alaska de la setmana passada hi van haver samarretes que van sortir volant, multitud de mòbils i tot d'objectes que hi havia per la cabina. Llavors...
Que estaven pregunta la Maria si eren samarretes posades a les persones o que van sortir...
Doncs diu que precisament el seient al costat de la finestra, de la porta que es va obrir, estava buit però al del costat d'aquest que estava buit hi havia un noi i diu que se li va xuclar la samarreta. No sé, jo ho he llegit amb algun lloc.
Però no, clar, devia anar lligat, aquests, no. Perquè si no surt volant aquest noi.
Clar, exacte, sí, però és això.
Mare de Déu, senyor.
El cinturó funciona i ja està. També s'ha de dir que en aquell cas la despressurització va ser a poca alçada, va ser a uns 5.000 metres, llavors la diferència de pressió entre dins de l'avió en fora no era tant, i llavors
que tampoc hi havia tanta força com per... Està bé, si això passa a 12 o 15.000 metres, que hagués estat molt més greu, clar.
Sí, exacte. No em puc aventurar a dir-te què hauria passat, però sí, les conseqüències segurament haurien sigut molt greus. No en terme de rebentar l'avió, perquè no hagués passat, el procediment està molt clar i és relativament senzill el que s'ha de fer, però clar, efectes del que xucli de dins l'avió cap a fora, pues jo entenc que deu ser difícil d'estudiar i de dir-ho.
Està protocolaritzat que passi això, que pugui passar això? O sigui, si tu t'hi trobessis, sabries què se suposa que has de fer?
Bueno, clar, està tan protocolaritzat que en els nostres manuals tenim exactament el procediment que hem de seguir en cas de fer-ho, en cas de que passi.
En cas de que salti una finestra?
Bueno, en cas de que es despressuritzi l'avió, sigui el que sigui. No sempre és això, però a vegades és una cosa tan senzilla com que pot perdre una miqueta d'aire per algun lloc i que a poc a poc es vagi despressuritzant de l'avió. Llavors, però sí, està tot superdocumentat i tenim i ens entrenen per això, llavors és una de les maniobres que fem gairebé cada 6 mesos en els simuladors i les practiquem i ja està.
Aprofito que m'has citat lo de la Societat de la Nieve. Tu has vist la peli o no?
Sí. No l'he vist, la tinc pendent, perquè tinc molt bon record del Viven i
és molt millor que Viven, que... ja t'ho dic ara, molt
sí?
millor que Viven,
okay.
Ui, tant.
Okay.
Però sobre això, sí. Clar, tu coneixes bé el cas o no? O sigui, els pilots en sabeu de casos així, o no?
A veure, els pilots tenim la mania de que, com que quan hi ha un accident es publicita molt,
sí.
I és normal, sempre volem saber per què han passat els accidents. No? Llavors, és una manera d'aprendre les coses que et poden passar a tu i com gestionar-les diferent, no? Llavors, en aquest sentit, sí que es parla d'això, d'aquestes coses, d'aquests temes, i s'intenta aprendre, bàsicament.
Has volat mai als Andes?
No, que va, jo faig vol per aquí, per Europa, i ben tranquil.
No, ho dic perquè és veritat que la pel·lícula, i em sembla que la història és així, que crec que és un error del pilot, no?
Sí, crec que sí, però clar, també estem parlant de fa molts anys.
Més de 50.
Clar, les coses són molt diferents ara de com eren abans. La navegació ha canviat molt i també els controladors tenen moltes més eines per gestionar el control i saber on estàs i on no estàs, no? Llavors, abans hi havia situacions en què no se sabia exactament on estaves, ni tu ni el controlador. Ara això és impossible que passi.
Eric Besora és comandant d'un Airbus A320. Evidentment no ens està tenint en ple vol. Què vols dir-li, Banyo?
No, quan pengi.
Ah, quan pengi, ara comentarem. Val. Què vols, mal parlar de l'Eric Besora?
No.
És broma, Eric. Moltíssimes gràcies, molt interessant, de veritat.
A vosaltres, gràcies per trucar.
Les 10 i 17 minuts. Quins oients més estupendos que tenim?
No, que vull saludar un oient. Vull saludar un oient que ens segueix sempre, i ara també,
sí.
que és instructor de vol,
sí.
Pilot que està a Dinamarca,
sí.
Expulsió de talent, que és el Guillem Pérez, o l'amigo, i que estem parlant ara mateix sobre si els...
Estàs demanant...
Estem fent en paral·lel sobre si les flotes, quin model és més tal... Bueno, Guillem, guapo. Pues,
sí, jo també el saludo.
Salutacions. A tu també el coneixes?
Sí.
No, què passa? Que estem fent la ràdio vintage ara. Salutacions des d'aquí. Voleu demanar una cançó,
no,
també?
És molt fan de la Maria.
Jo vull saludar la meva mare, que m'estàs...
Sí.
Bueno, escolta, la ràdio d'antes. Què
escolta,
passa?
Abans que acabem, perquè ara aniré
a publicitat... Independentisme, vintage, cançó...
Sí, sortit molt iaio, eh?
La final de la Supercopa. Amb el Pou, amb la Marta Ramon i companyia, per fer tertúlia d'això. La Societat de la Nieve. Avui jo recomano que si esteu escoltant la ràdio, no la deixeu d'escoltar. Perquè a les 11 del matí tenim una conversa inèdita, que crec que és d'aquelles... he de dir que és de les... moments que tens la impressió que val la pena dedicar-se a això, que és una conversa amb un dels supervivents reals de l'accident dels Andes, sí. En aquest cas Eduardo Strauch. Algú ha vist la pel·li des d'aquí?
Sí,
l'he vist,
m'ha encantat.
T'ha encantat?
Sí.
Estàs d'acord? Havies vist Viven?
No l'havia vist, val. Viven. No l'havia vist i ara vull veure-la.
Sí. Sí. No, jo crec que no.
Sí.
O sigui, crec no?
Que no. No cal que la vegi.
No. Amb aquesta ja en tens més que suficient. A la pel·lícula surt Eduardo Strauch. Els Strauch són els encarregats, perquè una de les claus de la Societat de la Nieve com a concepte és que crea una societat paral·lela allà dalt de la muntanya per sobreviure. I tothom té un encàrrec. Els cosins Strauch es dediquen a tallar la carn en un moment determinat, que és una manera d'evitar la bogeria dels altres.
Sí, i a més d'amagat, i bueno, que no s'entenen.
La curiositat de la conversa que mantindrem amb Eduardo Strauch és que no és ell sol, sinó que vindrà acompanyat de Maria Belón, que és supervivent del tsunami de Tailàndia i Indonèsia del 2004, que és la història que Bayona també va fer el 2012 amb Lo Impossible. Mm. La curiositat és que ells dos són molt amics.
Ostres.
Que curiós.
Molt amics, des de fa anys. I evidentment de la supervivència n'han parlat molt. De la supervivència, de per què se sobreviu, quin és el motor, com se sobreviu a la supervivència, fins i tot, no? Oh. Si un cop has tornat d'un lloc que no podies tornar, en principi, com es gestiona això? Ho han parlat moltíssimes vegades entre ells, no ho han parlat mai en públic. Avui, al Via Lliure, Maria Belón i Eduardo Strauch, a partir de les 11 del matí, l'estona que calgui, per parlar d'aquestes qüestions. I jo us ho recomano.
Enganxats a la ràdio estarem.
Tamasso,
eh? Tamasso.
Sí, senyor.
És que és molt curiós perquè, ja ho avanço ara, cap dels dos és religiós. Ah. Cap dels dos creu en Déu. És a dir, en aquest tipus de situacions que s'addueix moltes vegades al miracle, no? Que és una... Cap dels dos creu en Déu. Però...
alguna, o sigui, cosa de...
La fe hi és.
Sí.
La fe és un motor.
Un irracional que...
L'espiritualitat, la fe, el que sigui... Sí. Que doni sentit, estat, en el cas de la Sociedad de la Nieve, en el cas de l'accident dels Andes, vull recordar, per si no el coneixeu 100% la història, van estar 72 dies a 4.000 metres d'alçada, 20 graus sota zero, sense aigua ni menjar.
Aigua, una mica.
Aigua, la que es generaven.
Ja, en un estat... Sí. Ja van trobar.
La que generaven ells mateixos, sí. Diguem-ne. Si no tens fe en alguna cosa, que és impossible sobreviure 72 dies en aquestes condicions.
També tinc una cosa... Pots tenir fe en els teus companys, en la societat.
Bueno, és que aquí està la, aquí està la història. Aquí està la història de la pel·lícula. I aquí la gran diferència amb Viven, Manchón, és que Viven era un relat de guanyadors. De fet, es diu Viven, no es diu... No?
Clar.
Els que mueren no hi surten.
Clar.
No són protagonistes. No. I en aquesta pel·lícula sí. És coralitat absoluta.
Cal dir que he llegit coses que... per exemple, sobre com una mena de... els homes de Bayona, com dir que no hi ha relat, que la dona no hi participa, que la veritat m'ha sobtat una mica.
Qui no hi participa?
El món de la dona, per dir-ho.
Ah, el món de la dona.
O les dones. O que...
Vaig llegir una crítica així que no vaig acabar d'entendre, tampoc. Sí.
No l'acabo d'entendre, perquè sense menys tenir aquest tipus de discursos que aquell crec que s'han de fer, en segons quins contextos, o no s'acaba d'entendre. Què vol dir que... Els homes de Bayona, crec que es diu l'article.
Però
que és que és una història d'homes, sí, i és un equip de rugby d'homes.
Era un equip rugby masculí, sí. Que van anar bàsicament amb la seva família, i hi havia dones en aquell vol,
i que no mostren sentiments, i que per tant és com una història molt d'homes.
Pues home,
és
que no sé quina pel·lícula han vist, perquè sentiments està... És tot el que hi ha, o sigui, bàsicament hi ha sentiments.
Clar.
Sí.
Llavors, bueno...
T'ha sorprès, això. Però vaja, serà l'excepció, perquè he vist molta crítica bona per la pel·lícula. Bé, 10:22, senyors, moltes gràcies, eh? Arturo Puente, Manel Manchón, Antonio gràcies. Baños, Maria Vila, algun pronòstic d'aquest vespre o t'és igual?
És que no m'és igual,
no menteixis. Has de fer veure, però no menteixis.
Però era prou, no? Podem dir-ho que era prou de marxar
aquests pronòstics? No.
Els culers i els indepes, vull dir, ara hem de fer veure que ens
és igual tot. No és per culer, crec que és la qüestió del viatge.
No, però si els partits del Barça els miro tots. Tots vol dir tots.
No, però és que
l'Arabia
és una...
Jo vam
parlar amb Qatar i ja va passar a Qatar i tothom sembla que...
Ja, però és un Barça-Madrid, saps? Al final. I ja estàs...
I el
Teslan.
Bueno,
sí,
però... Sí, és Aràbia, però és un Barça-Madrid.
Però es poden fer les dues coses, no? Vull dir, es pot criticar i lamentar...
Bueno, estàvem parlant una mica fora de micro.
No sé.
Quines són les actituds correctes en un món en què cada decisió que prens, alguna, ha de ser fallida.
És veritat que estem entrant en contradiccions a cada minut.
No, i que a més les estem normalitzant, és a dir, que el Barça faci un comunicat demanant als aficionats que no facin mostres d'afecte en públic, especialment si són parelles del mateix sexe, vull dir, amb tota la tranquil·litat del món, a mi em sembla que això no es pot tolerar, senzillament, i la meva manera de no tolerar-ho és no participar, i no participar vol dir no veient el partit.
I a més, quan crec que no n'hi ha cap que vagi d'aficionat del Barça. ho van dir que no havien comptabilitzat ningú, potser avui aquesta nit ho veiem, però es veu que no
sí,
hi ha ningú.
Sí, és un excés de cel absurd.
Sí.
Bueno, que aquesta és l'altra, no?, de per què jugues... O sigui, més enllà, encara que aquest partit no fos Aràbia Saudita i la competició s'hagués organitzat a Dallas, quin sentit té que te'n vagis a l'altra punta del món a fer una cosa on els teus aficionats no poden arribar?
Tinc un missatge per tu, Maria, que m'acaba d'arribar, de Toni García Ramon.
Què diu?
Amic teu, no? Sí. La Maria li és igual al partit perquè no juga un tal Springsteen.
Què ha passat? Què?
Si jugués Springsteen, allà estaries a la tele.
Per cert, que torna a estar aquí. Viu aquí, el Bruce Springsteen.
Una abraçada també.
Viu a Barcelona.
Un altre cop aquí.
No, no, això és una exclusiva que podem donar des d'aquí.
Oi tant, que connectarem. Escolta, quan vingui, anirem a tots els restaurants, a Montserrat...
No, estoms, eh?
No penso participar d'això.
Jo, oi tant, que participaràs. O sigui, si en comptes d'anar a Montserrat, se'n va a Catalunya en miniatura, vull totes les fotos, jo.
I tant.
10 i 24. Moltíssimes gràcies, Arturo Puente, Manel Manchón, Antonio Baños, Maria Vila. Que vagi bé.
Bon dia.
Bon dia.
RAC 1. Aquestes rebaixes al Centre Comercial Esplau tenen premi. Del 7 de gener al 15 de febrer, fes les teves compres a les nostres botigues i podràs guanyar una targeta regal de 500 euros. A Primark, Lefties, JD Sports, MediaMark i moltes més, trobaràs tot el que necessites. Més info a esplau.com.
Si en els teus propòsits per al 2024 està emocionar-te, divertir-te, somiar, viatjar, enamorar-te, acomoda't a la butaca del teu Cine Finesa i prepara't per començar a viure les teves pel·lícules favorites en pantalla gran. Aquesta setmana a Finesa, Xiques Males. Gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a finesa.es.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Jo no separo la brossa, em fa mandra.
Què dius?
Doncs nosaltres cuidem els clients reutilitzant i separant tots els envasos.
Tu no recicles ampolles, pots i flascons de vidre a casa?
Doncs no. I tu?
Esclar, reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de vidre, ampolles, pots i flascons al contenidor verd o al cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC, RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació. En ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Dia lliure, amb Xavi Bundó.
2 minuts i arribarem a 2:15 del matí. Va, que a les 8 del vespre hi ha partit, hi ha partides, hi ha clàssic, la primera final de la temporada i el primer clàssic del 2024, aquest Barça-Madrid arriat a la final de la Supercopa d'Espanya, el primer títol en joc, i que evidentment, malgrat la sensació, la percepció, és que el Madrid arriba més fort que el Barça, els clàssics són els clàssics. Què tal, Gemma Herrero, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Ferran Martínez, bon dia.
Hola, bon dia.
Des de Riad, Joan Maria Pou, com estàs, bon dia.
Bon dia.
Hola, Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, clàssics són clàssics, Pou.
Oh, i tant. Oh, i tant. I jo et diré que sóc dels que defensa que al Barça no li va especialment malament aquest punt de no favoritisme, diguem-ho així. Aquesta sensació que el Madrid ara està jugant una mica millor o que potser està competint una mica millor, que està molt més sòlid a la Lliga per descomptat, i que, per tant, si te l'haguessis de jugar, no?, des de fora, doncs potser te la jugaries més pel Madrid que pel Barça. Doncs jo crec que aquest punt de partida, jo crec que al Barça no li va malament.
Crec que el Santi Jiménez deia aquesta setmana, i em vaig quedar amb la frase al món, l'únic que pot perdre la Supercopa és el Madrid. Crec que estic bastant d'acord. No sé si tu, Pou.
Sí, amb un asterisc. Si la perds, normal.
Ah, sí, 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 efectivament.
El Barça la perdria... A veure, el Barça la perdrà perdent 1-0 de penal injust, la perds i perds contra el Madrid, i això sempre té unes conseqüències. Però el que faria el Barça no es pot permetre és prendre mal. Jo crec que el Madrid... jo crec que tampoc es pot permetre, jo crec, una final tipus la de la temporada passada, que el Barça realment va ser... molt millor, no?
Com que estic notant, a més, Pou, que estàs... o sigui, hem de cuidar aquesta gola, no?
Sí, justejo una mica, sí, sí. El dijous vaig narrar com la tieta que fumava Ducados.
Avui jo ho vaig sentir bé,
la cosa millorarà una mica més. Jo crec que la cosa estarà una mica millor, però sí, sí, m'he de cuidar perquè l'edat no perdona. Bundó, què t'he de dir?
Sí, home, l'edat... Escolta, no, doncs et deixaré descansar perquè puguis preparar el partit tranquil·lament i puguis en fi, garantir que la gola està en perfectes condicions. Però, en tot cas, ets optimista o no? I quin pes creus que té per la temporada i per Xavi que aquí passi alguna cosa o no aquesta nit amb la Supercopa?
Jo crec que serà un partit bonic, crec que serà igualat. Jo confio que sortiran d'inici Gundogan, De Jong i Pedri, i això a mi em genera una confiança extra. Crec que amb aquests tres, i després veurem si amb Joao Félix o amb un acompanyant més davanter amb Lewandowski, però amb aquests tres al mig del camp, jo confio en que veurem una molt bona versió del Barça. Si el Barça guanya, jo crec que evidentment serà doncs un cop d'energia que pot servir per intentar encadenar dos o tres mesos bones sensacions i bon joc. Si el Barça perd, jo crec que tornaran els dubtes, i si perd bé, jo crec que hi haurà sectors del barcelonisme que tornaran a parlar de crisi, de què està passant, etcètera, etcètera.
Per tant, partit important, com sempre, malgrat que la Supercopa sempre es considera el títol menor, home, una Supercopa contra el Real Madrid en les circumstàncies actuals, canvia la cosa. Una abraçada, Pou, ens escoltem.
Revés, ai, perdona. I al revés,
digues.
Bundó. No, i a l'inrevés, és a dir, és una Supercopa, però si la perds contra el Barça sent el Madrid,
ara
toca una mica més la pera.
Ara.
Vull dir, i com va passar l'any passat.
Sí, 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 completament d'acord. Una abraçada, Pou, cuida't.
Adéu, adéu.
Que vagi bé. Gemma, estàs d'acord amb això? Tant pel Barça com pel Madrid es pot dir que és una competició menor, i de fet fins al final de temporada, quan es faci el balanç, diran, bueno, sí, una copa, Supercopa. Però en el moment concret de la temporada canvia coses?
A ver, que és una competició menor, sí. Sí, porque ni al Barça ni al Real Madrid al final de temporada se les contará la Supercopa como título.
No se arregla.
Será o la Liga o la Champions, es lo que cuenta. Y la Supercopa es como la sirereta. Pero que puede cambiar cosas a lo largo de la temporada, sí. Y en este sentido creo que puede cambiar más cosas para el Barça que para el Real Madrid. Yo no estoy de acuerdo, qué raro, con Santi Jiménez.
No, ¿eh?
Con lo de que es la Supercopa solamente la puede perder el Madrid, porque creo que para el Barça es un partido importantísimo, importantísimo. Es clau. Con este Barça que además va a cops de efecta, significa, bueno, esto, lo del clic que dio el Xavi, el punto de inflexió, el tot o res, perquè a més no veig el Barça ni favorit per la Lliga, perquè no té que no ha de perdre només el Girona, sinó també el Real Madrid, i sí, són 7 punts, i la Champions, jo perdonar-me, però per mucho que diga la Porta tampoc lo veo. Con lo cual serà el títol, que és verdad que para final temporada no contarà, però serà el títol la Supercopa. I si pierde contra el Madrid, el efecto este gaseosa que tanto estan buscando.
Marta, estàs d'acord o què?
Sí. El que passa que sí que és veritat que jo crec que hi ha alguns atenuants, estan molt d'acord amb el que diu la Gemma. També tindrà molt a veure amb la imatge futbolística que doni el Barça. El que passa que, evidentment, contra el Real Madrid tot se sobredimensiona molt i has de fer un partidàs, perquè si acabes perdent la Supercopa, doncs d'alguna manera cogui menys. El que també penso és que en el punt en el que estem, no crec que es puguin extreure les mateixes conclusions si el Barça perd avui contra el Real Madrid que les que es van treure fa 2 anys quan el Barça va caure a les semis contra el Real Madrid aquí a Riad, perquè ja no estem a l'inici d'un projecte, ja estem en un projecte que porta més de 2 anys i que la temporada passada ja va demostrar, precisament aquí a Riad, a la final contra el Real Madrid, que era capaç de jugar molt bé a futbol i que era capaç de doblegar tot un Real Madrid i que després va guanyar la Lliga, no? Aleshores, després d'haver demostrat tot això al Barça, diguem que la percepció que es té del que faci l'equip s'ha tornat més exigent aquesta temporada. També estem veient un Barça molt irregular en el que portem de curs, i jo crec que això fa que el context de com es pugui valorar el que passi aquesta nit s'hagi tornat més exigent i hagi canviat. Jo crec que tampoc estic del tot d'acord amb l'afirmació del Santi en aquest cas, perquè jo crec que el Barça té molt...
Espero haver-lo citat bé, perquè
potser
no diguis això exactament...
Santi, truca el via lliure.
digues, perdona, que t'he interromput.
No, bàsicament era una mica això el que volia dir.
Bé, jo, en quant a l'afirmació del Santi...
No, tothom valorant, o sigui, sembla la pel·lícula Rebeca, eh? Tothom parlant i ell
segurament en el gos, passejant el gos.
Jo la matitzaria, diria que té molt més a perdre el Madrid que el Barça, això és evident, per mi sí. Perquè el Barça ara mateix va amb aquesta pell de xai a la final, que no és favorit, i que crec que en els últims partits... tot i que no hem vist un gran Barça, però jo li noto certa
missatge, millora. No vaig dir això. Ja hi som. A veure, potser he de matisar-ho, perquè crec que va dir quan has guanyat una cosa només la pots perdre. Potser és això.
No ho sé.
No tinc ni idea.
Bueno, Santi, digue'm què vas dir.
Per favor.
Digues, no, perdó.
I bueno, abans explicava a la Gemma una mica el meu procés. Jo el dimecres vec el derbi i dic és impossible que el Barça
guanyi. Jo el dia del derbi pensava, mora de Déu.
Sí, jo vaig dir,
i després l'endemà el Barça o Sassuna, clar, el ritme, la intensitat, la brillantona, el joc, o sigui, eren planetes diferents.
La primera part vaig ser el tribunero d'aquells, com mon pare o el meu avi, de dir: tot un mes, val que ens elimini Osasuna, perquè, escolta'm, això si no, el diumenge serà horrorós. Després, a la segona part, quan vaig veure i el Barça va guanyar, ja em vaig començar a engrescar, i avui arribo el diumenge...
Arriba.
Sí, doncs amb un hype brutal, i creient que el Barça, bueno, no és favorit, ok, però vaja, l'any passat tampoc arribàvem per tirar coets, que el Barça va haver d'eliminar el Betis als penals, i bueno, i després va fer un gran partit contra el Madrid. A mi hi ha una cosa que em fa ser optimista, i perdoneu l'estarracada, però és que no jugui Joao Cancelo, i espero que no jugui Joao Félix, perquè vol dir que el Barça manté bastant la base de la final de l'any passat. Esperem, i hem de veure si pot jugar Pedri, o per quan està per jugar Pedri, perquè no està del tot al 100%,
però a mi el fet que sigui un Barça més consistent, més encara si juga amb els quatre migcampistes com sembla que s'està plantejant Xavi, a mi això em fa ser més optimista. Crec que aquí estem seguint massa obsessionats amb ser molt encursadats amb aquest 4-3-3, que el futbol del Barça pot tenir matisos i pot tenir variants i alternatives, i jugar amb quatre migcampistes, encara que sigui un fals extrem, ho hem fet a altres èpoques i ens ha anat bé, i l'any passat ens va donar molta consistència, molta solidesa, i aquest any, canviant dues fitxes, hem destirotat una mica l'equip, així que espero que Xavi torni als orígens de l'any passat, i això em fa ser encara més optimista.
Llegiré l'article sencer del Santi, perquè si no, no ho arreglarem, això. A veure, ho llegeixo com si fos ell, eh? Diumenge toca final contra Madrid, és el comentari que va fer el Món. Un partit que, sentint els relats d'una manera i l'altra, sembla que ja està perdut, per tant, només es pot guanyar. Des de Madrid exhibeixen múscul, més del que tenen, per cert, mentre que aquí només veiem febleses a un equip que, si per alguna se'n recorda, va guanyar el Madrid l'última final en la qual s'han trobat i que és el campió de Lliga. Que el Madrid sobre el paper és favorit és tan cert com que el Barça és l'únic equip al món que fa dubtar els blancs. La tàctica de subjecte passiu-agressiu normalment li funciona a un Barça que se sentiria pitjor si el rival de diumenge fos l'Atlètic, la Reial i ja no dic el Girona. És el Madrid qui està obligat a guanyar. D'acord que competeixen com ningú, però quan fan pets també fan pudor, això és molt, Santi, i no són perfectes. I el Barça tampoc està tan malament com sembla. Acceptem que la prèvia està perduda, però la final s'ha de jugar. Ja està, fins aquí. Rèplica en el Ferran. No sé si esteu d'acord amb això, tant Marta com Gemma, amb això de la tàctica, de l'estratègia, que era molt del curs passat i que potser s'ha deslluït més aquesta temporada. Marta.
Sí, jo estic d'acord amb el Ferran. Tot el que sigui no tenir els Joaos a l'11 és una cosa tranquil·litzadora, més que res perquè hi ha més ordre, no?, a l'equip, i sembla que tothom tingui més clar quin espai ha d'ocupar i quines funcions ha de fer el terreny de joc. Si bé és cert que Cancelo té molt de talent a l'atac, desendreça l'equip, a vegades és anàrquic, provoca pèrdues de pilota i errors en cadena quan desencaixa l'ordre dins del terreny de joc i altres jugadors acaben sentint-se descol·locats pels espais que ocupa, en fi, és igual, tota una sèrie de cadena d'errors que a vegades veiem al seu voltant i que són àmpliament palpables. I després, en el cas de Joao Félix, també és veritat que té un talent especial i té espurnes com la que vam veure a la semifinal contra Osasuna que poden desencallar un partit, però després no pressiona com ha de pressionar, no és solidari, s'ofusca quan les pilotes no li arriben o quan les jugades no li surten, desapareix dels partits, és molt, molt individualista, té poc sentit d'equip. Aleshores, si el pla de partit avui passa per un equip o un 11 més semblant al format que de l'any passat, jo crec que el Barça té més consistència, no?, a l'hora d'afrontar un partit d'aquestes característiques. El que passa que jo em temo que aquesta nit jugarà Joao Félix.
Per què?
Perquè precisament si jugues amb quatre migcampistes, jo crec que la temptació serà afegir una miqueta més de, diguem, de disrupció a dalt, i com que vens de les sensacions que va deixar Joao Félix contra Osasuna, potser el cos tècnic pensa que se li ha de donar continuïtat, i sobretot també perquè Joao Félix s'adorm en partits on el rival no li motiva gaire, però sí. Contra el Real Madrid potser sí que dona el millor de si mateix.
Doncs jo espero que jugui, i pensava que no ho diria mai, però ara mateix espero que jugui Ferran Torres abans que Joao Félix.
No, això estaria bé.
No és sant de la meva devoció, ni molt menys Ferran Torres, però...
Joao Félix i Ferran Torres...
I li reconec aquest any aquest canvi de mentalitat, sobretot a l'hora de sacrificar-se i treballar per l'equip, que això l'any passat potser no ho tenia tant, i és un futbolista que el veig molt més solidari, molt més compromès i molt més estable que Joao Félix, perquè Joao Félix ara mateix ens ha demostrat que és capaç del millor, com el partidàs que va fer contra l'Atlètic de Madrid o l'altre dia contra Osasuna, perquè suposo que hauria de tenir ganes de reivindicar-se després de que jugués Ferran Torres primer i Lamin entrés per Rafinha en lloc seu, però si no té aquesta motivació extra, sembla que desaparegui a mig partit. I després hi ha una cosa que em sembla bastant significativa, que estiguem parlant de que els dos fitxatges estrelles d'aquesta temporada hagin destirotat l'equip d'aquesta manera, com els dos Joaos, abans d'una final. bastant significatiu del també de la distància que hi ha entre el que volia l'entrenador i el que li han portat, per molt bons que siguin.
Bueno, fitxatges tallar probablement havia de ser Gundogan, o no?
Sí, però estic d'acord, a nivell estructural sí, però a nivell de mediàtic
punys
i dalt, la Porta va vendre Joao Félix com el jugador que ens ha de portar a l'afició a Montjuïc.
Bueno, aquí es que en el Barça todo se vende de la manera que se vende, incluyendo el estado en el que se presenta el Barça al partido. Ayer Xavi llegó a decir que esta temporada han jugado muy bien y que somos otra vez la prensa los que no estamos de acuerdo. A mí que me expliquen esta temporada cuando ha jugado el Barça muy bien, porque los dos partidos que el Barça jugó bien fueron Betis y Amberes, y de esto estamos hablando del mes de septiembre, y desde entonces no habían conseguido ganar por un gol de diferencia, y hasta el Osasuna. Estamos hablando otra vez, insisto, de septiembre. Y en los últimos 6 partidos han encajado 13 goles. O sea, es que venimos de este Barça, y sin embargo, después de ganar a los Osasuna en un partido, per mí, normalito, o sea, sobrio tal, el Osasuna tampoco es,
no,
en fin,
no, no, no.
El Bayern de Múnich, ¿eh?
No, un partit correcte.
Correcte.
Sobretot la segona part, la primera dormíem també.
I jo entiendo esta metamorfosis, entiendo esta cosa que es muy natural, que es lo del, bueno, llegar a la final y evidentemente cualquier cosa es posible.
Sí,
en això estoy d'acord. Estic d'acord.
Però... Bueno, i ens ho han mostrat els Barça-Madrid moltes vegades,
clar,
no? D'arribar al Barça molt més fort que el Madrid i de cop t'han ficat l'aigua dintre.
Pot passar, però com tot en el Barça és una qüestió de fe.
Sí.
De fe. Entonces llega la final, y como en la final cualquier cosa es posible, y además contra el Real Madrid más o menos se da bien, pues cualquier cosa es posible, pero el Barça viene de lo que viene.
Uh-huh.
Viene de sufrir con el Barbastro.
Sí, sí.
I d'encajar 13 goles en 6 partidos.
Bueno, i el Madrid com el veus arribant?
Que a partir d'aquí el Barça puede ganar, i tant, és una final i puede passar, però no sé. Que com ve el Madrid? A mi me parece que la pròrroga contra el Atlético, o sea, físicamente me parece un portento, una barbaridad. O sea, hubo un momento que aplastó al Atlético. Me parece que tiene muchas más variantes ofensivas que el... Que lo que esperábamos, porque con la marcha de Benzema pensábamos que iba a ser la gran debacle y no ha pasado. Resulta que hay un tal...
L'inici de temporada, Gemma, jo crec que quan marxa Benzema, es lesiona Courtois i es lesiona Militao, la gent pensa que no és cap equip, això.
I Vinícius també.
I Vinícius. O sigui, el Madrid no té equip. Crec que és una frase que es va dir, perquè a més acabaven de fitxar Jude Bellingham, que dius, bueno, estarà molt bé, però ningú sabia que explotaria aquesta manera.
Qui té millor plantilla, el Barça o el Madrid?
Sí.
Bueno, estan compitiendo de una forma que ya nos tenía más o menos acostumbrados a que el Madrid compite, pero sin los dos centrales titulares, sin el portero, sin Benzema, con Vinicius también empezó lesionado, luego volvió, luego se ha vuelto a lesionar. Y sin embargo ahí están, a 7 puntos del Barça, y bueno, pues hoy la final de la Supercopa. No le veo fiable atrás, eso sí, en la Liga, por ejemplo, la diferencia entre Barça y Madrid, el Barça ya ha encajado 22 goles, el Madrid 11, pero el otro día contra el Atlético ya lo vimos que bueno, pues que hay cierta, o sea, atrás son vulnerables. Y puede pasar absolutamente de todo. Pero yo veo al Madrid más fuerte. Y si al Barça se le hace el partido largo, o sea, si llegamos a una prórroga, cuidado. Cuidado, porque el Real Madrid físicamente le veo muy superior al Barça.
Per mi les dues claus que acaba de dir la Gemma són vitals pel Madrid, que és l'aspecte físic, molt superior al Barça, físicament. O sigui, juguen una altra lliga i només has de veure el ritme del
això algú ens ho explicarà algun dia, Ferran?
Doncs no ho sé, Xavi.
O sigui, què és? Que hi ha una genètica diferent als jugadors del Madrid, que s'entrena diferent, que... perquè tens la impressió que fa molt de temps que el Barça, o sigui, no mai destaca per una qüestió física.
No vemos entrenamientos, esto para empezar. Si viéramos entrenamientos... podríamos decir más. Lo que sí que nos han llegado ciertas informaciones, que incluso hay algunos jugadores del Barça que dicen que hay demasiado rondo a veces y demasiado jueguecito y no tanta preparación física. Que sea cierto o no, no lo sé, porque jo no he vist entrenamientos.
Jo veig el... bueno, això que et deia, a nivell de plantilla, sobretot, també després l'altra clau és el fons d'armari. Uh-huh. El Barça té una plantilla de 19 futbolistes de primer equip, més Lamine i Fermín, que els has hagut d'incloure a la primera plantilla per arribar a 21, quan pots tenir 25 fitxes. O sigui, problema de fitxes no és... I, en canvi, el Madrid té la plantilla completa amb jugadors tots de primer nivell. I és que entre Brahim i ara mateix Brahim, que a principi de temporada segurament s'estava parlant de si sortia un altre cop cedit, si se'l quedaven, però del 21 al 25 del Madrid són futbolistes que estan sonant o han estat en la roda de la selecció espanyola. Brahim ara està sonant, Ceballos va estar amb Luis de la Fuente l'any passat, vull dir, són futbolistes de grandíssim nivell, i aquí al Barça hem de tirar amb el 20 i el 21 de nanos del filial, que segurament seran boníssims, però que són molt joves encara i s'han de consolidar en el futbol d'elit, i això per mi és una altra de les diferències que té el Madrid, sobretot en quant també, i que també pot afectar l'aspecte físic. El Barça juga amb nanos.
Sí, pero no te lo compro. El Real Madrid, Tchouaméni, ¿cuántos años tiene? Camavinga, ¿cuántos años tiene?
Sí, pero ¿cuántos años portan a
l'elit? ¿Cuántos años portan
a l'elit, Gemma? Es que per mi això també és significatiu, perquè quan tu tens una preparació d'elit de 3-4 anys...
Bellingham, ¿cuántos años tiene?
Sí, però ¿cuántos años porta a l'elit? Ja porta 4 o 5 anys entrenant a una dinàmica d'elit. En canvi, Lamine Yamal l'any passat jugava al juvenil del Barça. Marc Guiu... per exemple, que
se n'ha fet de Marc Guiu, per cert?
Ara, no, està convocat.
Està convocat,
està,
Marta.
Però la setmana passada estava jugant amb el juvenil del Barça a la Copa contra... Sí, sí.
I va marcar un hat-trick, per cert.
Vull dir que són nanos que l'any passat jugava a primera ref, Fermín. Vull dir que s'ha adaptat perfecte i tal. Però físicament, jo crec que necessiten viure aquest procés que el Madrid, amb Camavinga, encara que sigui molt jove, porta ja 4 o 5 anys a l'elit, Bellingham igual, Vinícius... Té una plantilla molt jove, evidentment, efectivament, al Madrid, però ja tots porten una dinàmica que això ja els fa fer molt més formats físicament que no en nens que està traient el Barça ara.
Marta.
I després hi ha un altre element que a mi també em sembla rellevant, estant molt d'acord amb el que s'està dient a la tertúlia, que és que al Barça li costa un munt fer gols.
Ah, sí.
I això també... Això
malgrat
també
tenir ocasions, en alguns casos.
Malgrat tenir ocasions, en alguns casos, però en alguns casos també li costa fer també ocasions. Aleshores, jo crec que això també serà un factor important en el clàssic d'aquesta nit, perquè... és que m'he imaginat diversos escenaris des de... Porto unes 48 hores imaginant-me moltes pel·lícules possibles. Aleshores, m'imagino, per exemple, ahir Xavi deia molt a la sala de premsa que s'ha de tenir la pilota, tot a partir de la pilota, el domini, la pilota, etc, etc. D'acord, arribes a la conclusió que Pedri, tot i arribar una mica in extremis, serà titular. Uh-huh. D'acord. Però clar, no podrà jugar tot el partit. D'acord. Et plantes al minut 60-70, has dominat la pilota, estem a la transmissió, estem lluant el joc del Barça, no sé què...
Montjuïc.
Qual...
Això és Montjuïc més de...
0-0. Sí, sí, és la pel·lícula. És la pel·lícula. Aleshores, a Pedri se li acaben els ploms perquè no se'l pot escórrer com una taronja.
Igual els al Barça precedents ho diuen.
En general.
I, clar, o sigui... pot passar, o sigui, és un escenari, és una pel·lícula que ja hem vist i que es pot tornar a repetir. I a mi em preocupa molt això, el fet de qui marcarà els gols aquesta nit, no?
Venia,
i la capacitat que té el Real Madrid de
generar...
Ja l'has enfonsat.
Clar, aleshores, davant d'un Real Madrid que físicament és superior, que és capaç de sobreviure encara que no tingui la pilota... que no, jo no estic d'acord que no la vulgui, perquè el Madrid moltes vegades, no, és que el Madrid no juga res. Bé, també seria un debat discutible. I clar, hi ha escenaris de partit que poden fer força por al culer i que estan fonamentats en aspectes que hem anat vivint de manera recurrent en aquest inici de temporada. Aleshores, jo crec que seria molt, molt important que, sobretot si s'aconsegueix aquest domini i s'aconsegueix tenir la pilota, s'aprofitin molt bé aquests minuts i el Barça sigui capaç de trobar l'àrea contrària amb una mica de factivitat i celeritat, cosa que no ha tingut fins ara. I bé, espero que sigui així pel patiment col·lectiu, diguem.
Marta, perquè des de Riad, quina sensació hi ha amb Pedri? Perquè el que dius és bastant important. Pedri està per X minuts. Començar a titular, t'arrisques a que si arribes amb 1-1 al minut 60 i l'has de treure, dius, bueno, pues ara que sigui el que Déu vulgui. I en canvi pot també hi ha l'altra lectura de dir, bé, que Pedri surti al minut 45 o al minut 60 per si després hi ha una pròrroga et pugui aguantar. Clar, segons
però, és que potser, partit, clar. Però és que potser,
no, no tens,
però és que
arribes, potser al 60,
arribes al 60 i estàs perdent. Correcte. I t'entra aigua per tot arreu i és el Titanic, saps? Vull dir, quan vols la poció màgica del panoràmic? Quan la vols?
Sí, d'entrada.
A l'inici o al final?
Vosaltres que... l'ets, heu començat.
No.
Marta, pots esteu enfonsat.
Això que t'imagines, pots acabar amb un escenari positiu, sisplau, que jo venia molt engrescat i m'aniré enfonsadíssim.
Jo a tot això penso que el Barça té moltes possibilitats aquesta nit, eh? O sigui, ho dic de veritat.
Però si, tornem al que deia la Gemma, tot és qüestió de fe. De fe.
Tu diries, Gemma, precisament sobre això, sobre la fe i la psicologia d'equips com aquest, que és cert que el Madrid, que és l'equip que sempre remunta, que sempre aixeca, al Barça li genera alguna cosa que és potser dels pocs equips que li molesta jugar contra el Barça, o sigui que realment li preocupa, perquè sap que pot passar literalment qualsevol cosa, o no?
Jo no sé si a l'equip, no sé si al Madrid com a equip, però sí a l'afició, totalment.
Mm. Sí, eh?
Totalment. Mm-hmm. Totalment. O sigui, el Barça és lo de, por molt bé que estigui el Madrid, quan t'enfrontes al Barça és lo de, ai.
Però deu passar molt pocs equips, realment,
molt
no?
pocs. Mm. En el Barça... en el Bayern, en el City, i ja està. I ja està. Com no, en l'Atlètic,
és que la psicologia
de Madrid, ja te digo
en,
jo que
en
no.
Canvi, la en canvi, al Barça, jugues contra l'Almeria i dius...
avui. Exacte, però jugues amb el Madrid i dius, bueno...
És raro això, també.
Sí, a Barça és al revés.
Sí, noi, de veritat, eh? Partir contra l'Almeria, avui patirem. El Madrid, bueno, pues encara podeu guanyar.
El Barça té, fins i tot, permeteu-me l'expressió, té certa actitud Madrid, merengue o madridista quan juga contra el Madrid. De dir, perquè el Madrid ja surt als camps dient, soc el Madrid i tu creus, i com deia Solari, jo llevo la camisa blanca i l'altre no. Però, en canvi, el Barça, quan juga contra el Madrid, ara s'ho creu més, cosa que crec que des de l'època Guardiola va haver-hi aquest canvi de mentalitat també quan jugaves contra el Real Madrid, que abans no hi era,
Haurem d'anar acabant. En tot cas, Gemma, tu sí que creus que és favorit el Madrid, Així d'entrada.
Jo crec que tots pensamos que és favorito el Madrid, però que no serveix de res. Jo crec que si le... Marta, no creus que és favorit el Madrid?
El Madrid és lleugerament més favorit que el Barça.
I Ferran, tu sí, també, no? No saps? Jo crec que tots pensem que el Madrid és favorit, però i de què serveix això? Sí. Mm.
Quan falten 4 minuts per arribar a les 11 del matí, perquè ara volia saludar, passar un momentet, perquè mentre el Barça i el Madrid juguin, hi haurà un altre equip que igual és líder de primera divisió, que és el Girona, que avui es pot aprofitar d'aquella cosa que hi ha uns senyors que estan ocupats i ho vaig fent. Pensava que ara no podem saludar el Miquel Agut, si no ho farem després. En tot cas, Gemma Herrero, Ferran Martínez, Marta Ramon, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Un plaer.
Marta, qualsevol cosa que passi per allà, ens ho dius.
Marta, sí, només un dia ja et queda, en la preciosa Aràbia Saudí, en la meravellosa Aràbia Saudí.
Som-hi. Demà ja tornem a la democràcia i a la igualtat.
Un dia et queda. Vamos.
Una abraçada, Marta.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau. Gràcies, Gemma. Gràcies, Ferran. A 4 minuts i arribem a les 11 del matí per la gent que s'estigui incorporant a aquesta hora. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Hola, Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. Què ha passat durant tota aquesta estona de tertúlia?
Doncs que hem parlat amb la consellera d'Educació, Anna Simó, que confirma que el govern recomanarà restringir al màxim l'ús dels mòbils als instituts a partir del curs vinent. Simó ha secundat el posicionament de Pere Aragonès, que avui en una entrevista a La Vanguardia ha sigut molt contundent amb aquesta qüestió. Ara bé, Simó ha insistit que la recomanació de la Generalitat l'haurà de validar cadascun dels centres educatius.
S'elaboraran unes indicacions en el centre... en aquesta línia, però amb una qüestió molt important, que és que els centres hauran de debatre-ho prèviament amb tota la comunitat educativa, és a dir, alumnat, claustre, família i en el Consell Escolar de Centre. Pot ser que hi hagi alguns centres que decideixin que volen continuar amb aquesta dinàmica i d'altres que no.
Tot plegat, com dèiem, després que aquest matí el president de la Generalitat hagi dit a La Vanguardia que vol limitar o que s'hauria de limitar l'ús dels mòbils als centres a un ús estrictament educatiu.
Una actuació i una regulació molt restrictiva als instituts. És a dir, si hi ha alguna activitat docent, alguna activitat lectiva que requereixi doncs, que pot estar bé, que pot permetre educar també l'ús del mòbil endavant, però la resta, el mòbil no ha d'estar present a les aules i tampoc hauria d'estar present als patis.
En tot cas, la consellera Simó ha dit al Via Lliure que el detall de les instruccions que el govern farà als instituts el faran públic d'aquí a 3 setmanes a tot estirar.
Anna Simó, també li hem preguntat, per cert, per la polèmica de les polítiques d'immigració que Junts diu haver aconseguit pactar per Catalunya.
Sí, la consellera d'Educació ha avisat que el que cal, a banda de poder dirigir les polítiques des del país, són més diners, que ara mateix Catalunya no pot fer front a l'acollida de tothom que arriba en condicions.
Estem acollint i integrant alumnes amb recursos molt minvats des de la corresponsabilitat estatal. I això és el que cal ampliar. Hi ha recursos de l'Estat, però són pocs, i el paper en la gestió no hi és, no hi ha prou coordinació. Calen més recursos per l'acollida. Catalunya i els ajuntaments catalans no podem acollir pràcticament en solitari sense poder prendre decisions.
Simó, doncs, que ha parlat de la part més pressupostària, això després que aquest matí Pedro Sánchez hagi deixat clar al diari El País que l'acord amb Junts no pot incloure que Catalunya tingui poder per decidir si expulsa persones migrants.
Las materias vinculadas con la expulsión de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado. Si es que tenemos un pacto de migración y asilo firmado con Europa, donde a lo que vamos precisamente no es una centrifugación, sino una mayor coordinación de las políticas de migración. Pero, insisto, es que esto no es que lo diga yo, es que lo dice la Constitución, lo dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña y lo dice el pacto de migración y asilo que acabamos de firmar hace 2 meses.
El president del govern espanyol també s'ha sumat a les crítiques a Junts per equiparar immigració amb delinqüència. Sánchez apunta que Espanya és un exemple a Europa per la seva política migratòria humanista, diu, i que això continuarà sent així.
I, per cert, durant la tertúlia també hem parlat amb un comandant d'avió a qui li hem preguntat per els últims incidents amb avions de Boeing.
Sí, és l'Eric Besora, que és un comandant d'un Airbus que ha explicat la diferència